Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 6 de desembre del 2025. Sempre parlem de la importància que té el paisatge a la nostra comarca. I sovint, com que nosaltres el vivim cada dia i hi estem acostumats, no el valorem prou. Tot i això, sabem que és un dels principals actius que tenim al Priorat. Forma part de les nostres vides, però a la vegada també és un dels eixos claus del desenvolupament econòmic i social. I per això és important que des de fora així es valori i se li doni importància. Que el Ministeri de Cultura hagi decidit celebrar aquí la primera edició de les Jornades de Bones Pràctiques de Paisatge Cultural vol dir alguna cosa. Cal que nosaltres siguem els primers en creure'ns-ho. Serà llavors que a fora veuran que tenim un territori excepcional i que mereix, entre moltes altres coses, ser reconegut com a patrimoni de la humanitat. Del paisatge en parlarem avui amb els presidents del Consell Comarcal del Priorat i de l'Associació Prioritat. Amb ells repassarem com va anar la compareixença al Parlament de Catalunya per demanar el suport de la cambra a la candidatura de la comarca a la UNESCO. També sobre les Jornades de Bones Pràctiques i del Dia del Paisatge que se celebren aquesta setmana que ve. A banda, en l'informatiu d'avui també us explicarem que l'Ajuntament de Falset ha aprovat un pressupost de més de 5 milions d'euros per a l'any 2026 i repassarem les dades de l'atur del mes de novembre. També ens fixarem en les diverses fires de l'Oli Nou, Artesania i Nadal que tenen lloc a la comarca aquest cap de setmana i amb les activitats que la Biblioteca Salvador Estremifà ha previst per aquest mes de desembre. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massí. Comencem! La gestió del paisatge del Priorat i la seva candidatura per esdevenir Patrimoni Mundial de la UNESCO han agafat molt protagonisme en els darrers dies. Precisament, la setmana passada, el president del Consell Comarcal del Priorat i el de l'Associació Prioritat van compareixer a la Comissió de Cultura del Parlament per reclamar el suport de la Cambra Catalana a la candidatura prioratina a Patrimoni Mundial. La seva visita al Parlament també va servir per anunciar que el Priorat serà la candidatura espanyola al Premi de Paisatge Europeu. Tot això abans que aquesta propera setmana se celebri a la Cartoixa d'Escaladell la primera jornada de bones pràctiques del paisatge cultural impulsada pel Ministeri de Cultura i la sisena edició del Dia del Paisatge. I per parlar de tot plegat, tenim avui aquí als estudis de Ràdio Falset els presidents del Consell i de Prioritat, el Sergi Méndez i l'Àngel Cortadelles. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Bé, comencem, si us sembla, per la compareixença al Parlament. Vau anar a reclamar el suport de la cambra a la candidatura Priorat Montsant Siurana a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Com va anar?
Doncs les sensacions són bones després d'haver comparegut i d'haver tingut aquest contacte amb els diferents grups parlamentaris. Se'ns va escoltar, jo crec que se'ns va entendre, no? Perquè vam donar un missatge clar i directe. I almenys allà, de paraula, el retorn va ser bo.
Sí, quan fas una compareixença en una comissió del Parlament, sempre vas amb la idea de que el que faran serà donar-te un copet a l'espatlla, oi que bé, i escolta'm que és important tot això que veniu a explicar-nos. Va haver-hi una part que sí, que fou això, però també va haver-hi una part que es notava que hi havia alguns grups que s'ho havien preparat, que tenien ganes i interès de conèixer, i fins i tot, podem-ho dir així, Sergi, una mica de burxar, no? D'anar a veure exactament com havia estat tot el procés històric de la primera vegada que es va presentar la candidatura, però jo crec que en general el que deia el Sergi, i estic totalment d'acord, va ser molt correcte, i sí que la conclusió final és que si veiem només aquell dia hi ha un interès, però ara falta una segona part, que és que passarem la petició que vam nosaltres fer aquell dia, que era la de que hi hagués una resolució que instés el govern a actuar en el tema de la candidatura, i en un altre àmbit, que no és estrictament candidatura, que és el que seria la qüestió dels paisatges culturals, que és un dèficit que tenim, que ja va sortir en el moment de preparar el dossier i el 2019 amb l'avaluació, que és que no tenim cap norma que a nivell català integri el que és el concepte de paisatge cultural. Llavors, com pot ser que nosaltres a nivell internacional vulguem un reconeixement que en l'àmbit normatiu a casa nostra, en el nostre país, no el tinguem? Per tant, instem aquesta proposta de resolució que volem que adopti el Parlament per instar el govern a que inclogui, que integri aquest concepte, i després l'altre, que és qui paga les misses, és a dir, la festa, ja m'enteneu, en sentit metafòric dels costos que representa una candidatura d'aquest tipus, que fou una iniciativa de la societat civil prioratina, gràcies a l'empenta de la nostra associació de prioritat, doncs, esclar, aquesta vegada també demanem que les administracions demostrin que tenen interès.
Uh-huh. Ara en parlarem una mica de tot plegat, anirem per parts, no? Expliqueu-nos, però, per començar, quin és l'estat actual de la candidatura? Sabem que fa uns anys se va decidir retirar-la estratègicament. Expliqueu-nos, a partir des d'aquell any, què s'ha fet i en quin moment ens trobem.
En el moment que es decideix fer la retirada, que també és veritat que coincideix també amb aquest període de pandèmia, no? Tot, doncs això el que va fer és convidar precisament a la reflexió, a veure què no s'ha fet bé, què es pot millorar, on tenim, diguem, la força, no? I quines són les oportunitats. I des de llavors ha estat fent tota aquesta feina, tant a nivell intern com a nivell extern, no? El que fem també és reprendre després les converses amb el Departament de Cultura per saber com respira, perquè al cap i a la fi ha de ser ell qui posi damunt la taula del Consejo de Patrimonio Histórico la proposta catalana. I per altra banda, doncs, també ha estat un temps de reforçar molt els vincles i la col·laboració amb el Ministeri de Cultura, que serà qui haurà de portar-ho a la seu de la UNESCO. I d'aquí, precisament, d'aquests vincles, però potser també més d'anar entenent com funciona també tot aquest món d'UNESCOs i de patrimoni mundial, doncs aquí també s'ha reforçat també el debat, el diàleg directe amb el Ministeri, i ja han sortit també molt bones propostes, no? Com el fet de poder redefinir la candidatura, d'adaptar-la als requeriments que té UNESCO, i anar polint aquelles, no? aquells tocs, aquelles coses que no acabaven d'encaixar. No? També ha estat una relació bidireccional, és a dir, que nosaltres també hem pogut aportar, i som conscients i coneixedors que fins i tot la nostra experiència s'ha fet servir també per altres candidatures. No? És a dir, que l'actual candidatura d'Espanya, que és la Ribeira Sacra a Galícia, per exemple, ha tret molt de l'experiència i del camí que hem fet al Priorat al llarg d'aquests anys. No?
Tal com ens demanaves, sí que hi ha, podríem concretar dos aspectes de tot això que deia el Sergi, que durant aquest temps s'han treballat. Una qüestió que es va detectar en l'informe d'ICOMOS era la qüestió del valor excepcional a nivell universal, no? Llavors, això ho podríem reconèixer com un dèficit que teníem, i per tant, a partir d'aquí es veu que hem de mirar, sobretot mitjançant un estudi comparatiu amb altres paisatges que d'alguna manera no són com el nostre, però sí que com a paisatges culturals i que amb uns valors que poden ser excepcionals també, doncs veure exactament com ens situem nosaltres. I després un segon aspecte que moltes vegades no es dona importància perquè no és tan visible, però que per nosaltres a nivell de comarca ho és molt, que és el sistema de gestió. El sistema de gestió, i crec que des del Consell Comarcal estareu totalment d'acord, que ens fa ser una referència reconeguda a nivell internacional, i de fet s'ha anat a explicar a molts llocs. El model d'aquesta participació, d'aquesta corresponsabilitat entre ciutadania, entre el món empresarial, entre el que són les administracions públiques a nivell de comarca, però també en participació d'altres administracions supramunicipals, supralocals, doncs que d'alguna manera fan que hagin sorgit tot un seguit de productes molt interessants. Permeteu-me, o sigui, dic productes, però vull dir acords, que d'alguna manera fan que aquests consensos ens ajudin a anar caminant amb la línia de que el nostre paisatge és, volem que sigui una font de riquesa, però alhora que el dia a dia, aquest treball que totes les diferents parts anem fent, sigui una manera de preservar precisament aquests valors del nostre paisatge.
De fet, més, tota aquesta feina que s'està fent i que està explicant l'Àngel, que estem explicant, també s'ha tingut en compte aquests temps, no? Una de les recomanacions que ens fan també és la internacionalització de la candidatura, és a dir, donar-la a conèixer més enllà del nostre entorn més proper, no? I aquí també s'ha anat fent aquesta feina, no? I ens estem adonant de l'interès que està generant, doncs, la nostra manera de fer, no? Que al final també va ser una... En el seu moment va ser la solució que es va trobar per plantejar un sistema de gestió, que és un dels requisits indispensables que té UNESCO per determinar el valor, no, de patrimoni, i això precisament és el que ens ha generat també poder sortir, no? Hem estat a la Comissió Europea, hem estat al Parlament Europeu, hem estat a jornades al Ministeri en contacte, doncs, amb d'altres països, no? I és el que ens permet també poder explicar la nostra experiència i veure també i aprendre, no? Jo crec també aprendre consciència també de la importància de tot aquest camí que s'ha dut a terme fins ara, no? És a dir, que la fita en si mateixa no és el reconeixement com a patrimoni mundial, sinó precisament tot el que ens ha permès anar fent aquest dia a dia, no? De poder consolidar i marcar també una tendència pel que fa a la gestió público-privada, a la gestió, diguem, participativa, no? A tots aquests sistemes d'estratègia territorial que estem duent a terme des d'aquí i que està servint, no? Pels de fora.
I com que hi ha un element que és molt important i significatiu, que tot això ho fem per les persones del Priorat, és a dir, la nostra associació, tenim un lema que és persones, cultura i paisatge. Per tant, el que al centre són les persones, hem pensat també que el que havíem de fer era que hi hagués aquest interès ciutadà pel que representa la candidatura, i per això, des d'enguany, ja hem començat a fer una difusió en forma de píndoles que anem a través del nostre lloc web de Prioritat, però també de les xarxes socials, anem difonent tots aquells aspectes que són moltíssims, que es van treballar en un dossier acadèmic molt bo, molt extens, però que pensem que la ciutadania, per tant, les persones que viuen en el Priorat, que tenen aquest anhel de que no siguem una comarca oblidada, sinó que puguem tenir els mateixos drets que pot tenir qualsevol altra persona que viu en el nostre país, doncs que puguin conèixer a fons tot allò que en el dossier es va anar treballant d'una forma molt més reduïda, perquè són moltíssimes pàgines les que té el dossier, però per això aquesta difusió per facilitar el que seria aquesta animació a participar i a fer-se seu tot allò que els acadèmics van definir que som el que som, com a comarca, el nostre passat, el nostre present i el futur que desitgem.
Abans parlaves, Àngel, no, una mica d'aquesta figura de paisatge cultural que a la nostra legislació catalana no existeix, sí que existeix a la d'altres comunitats autònomes, per exemple, no? Vau posar celeritat als partits del Parlament per tal que això s'avanci ràpid perquè el 2027 la candidatura del Priorat pugui ser la representant espanyola a la UNESCO, no?
Clar, això nosaltres ho necessitem perquè no se'ns torni a dir que resulta que estem treballant un aspecte que l'àmbit normatiu nostre no reconeix. Aquí va passar una cosa que és que a nivell de promoció o d'impuls legislatiu s'està treballant una llei sobre el patrimoni immaterial a nivell català i crec que fins i tot va haver-hi algunes diputades i diputats de la comissió que van confondre. És a dir, sabem per coneixences i evidentment nosaltres els contactes els mantenim a tot nivell i amb tothom, sabem que s'està replantejant un text sobre la llei de patrimoni cultural a nivell català, però que aquesta és la que sonava només amb algunes persones, n'hi havia d'altres que sí que ja estaven al cas, però de fet encara està en mans del govern. Per tant, com a Parlament o a nivell més públic no s'ha donat a conèixer cap proposta de text sobre aquesta nova versió o reforma del que és la llei de patrimoni cultural, i per tant aquí és un bon moment que nosaltres demanem que si això s'ha de concretar durant el 2026 ja ho tinguin en compte, s'acceleri per tal com dèieu, doncs, que el 2027 ho tinguem damunt de la taula.
Val, la vostra visita al Parlament també va servir per anunciar no? que el Priorat serà la candidatura espanyola al Premi de Paisatge Europeu que impulsa el Consell d'Europa. Què és aquest reconeixement? Explica'm-vos una mica què és, perquè clar, des del nostre punt de vista de persones de base, a vegades tantes institucions i tantes coses mos perdem. Explica'm-vos una mica què és això. No és la UNESCO, és el Consell d'Europa.
És el Consell d'Europa. El Consell d'Europa és un organisme europeu que no té res a veure amb la Unió Europea.
Per això et deia que...
Ni tampoc amb el Consell Europeu, no? Que de fet el Consell Europeu es diu així perquè no es podia dir Consell d'Europa. És un consell que agrupa a tots els estats del continent europeu i juga un paper pel que fa doncs, a la promoció i defensa dels valors europeus. Entre d'altres, doncs això, la convocatòria de premis, el reconeixement a personalitats que tenen una transcendència en el continent i tenen el premi de paisatge, no? Que el que vol és reconèixer les tasques o la feina, diguem, ben feta en el que és recuperació paisatgística, però també en gestió, planificació i en divulgació, no? I llavors, aquí, arran també, o arran d'aquestes converses, d'aquesta relació amb el Ministeri, que ens posin el focus també en el fet del sistema de gestió, de com estem treballant una comarca de 9.000 i escaig habitants sense tenir cap mena de reconeixement i pràcticament sense suport econòmic, som ser capaços de dur a terme doncs, tota aquesta gestió i planificació, doncs surt l'oportunitat de poder presentar-nos. Se'ns fa el plantejament, tenint en compte doncs, que aquí també l'Observatori de Paisatge de Catalunya també ens ha estat un dels agents importants i se'ls hi fa la consulta i es considera que sí, que val la pena, que complim amb els criteris, que els complim sobradament i que fins i tot podríem optar als tres, dins del premi hi ha com tres aspectes a tenir en compte, que podem optar a tots tres, no? Llavors es prepara la proposta, diguem, es presenta a l'Estat, al Ministeri de Cultura, i és precisament a la comissió de seguiment, no? d'aquest Pla Nacional de Paisatges Culturals que té el Ministeri, on totes les comunitats autònomes per unanimitat decideixen que sigui la nostra proposta, no? Precisament, reconeixent aquesta senzillesa, aquesta humilitat, però per altra banda tot aquest camí recorregut, no?
Entenc que, clar, si et reconeixen al final totes les comunitats autònomes, alguna manca de bona feina s'ha fet.
S'ha fet bona feina i fins i tot també es pot fer una lectura també a nivell de futur, és a dir, si ara les 17 comunitats que formen part d'aquest Consell, no? T'estan donant el seu vistiplau, seran elles mateixes el que faran les que haurien de fer el mateix al Consejo de Patrimonio Histórico, perquè també s'han de portar per unanimitat a proposta del Ministeri, no?
Sí, llavors, bueno, però suposo que allà també tothom presenta les seves candidatures i tothom vol la seva una mica, no? També és una mica la competència.
Sí, també, no? Que potser aquests premis europeus, els premis de paisatge del Consell d'Europa no són coneguts, no? Però sí que és veritat que té una cosa el Consell d'Europa, que és una organització amb un molt bon prestigi a nivell internacional. Llavors, és veritat, no és un premi econòmic, tampoc, és a dir, és més el reconeixement, però sí que és veritat que ens donaria aquesta reputació i, per altra banda, ens obriria la porta a ser més coneguts més enllà de l'estat espanyol, la qual cosa també ens afavoreix, no? Llavors, és més que una cosa simbòlica, és realment començar a tastar o començar a tocar com funcionen aquests organismes, no? El que us deia, no? Els mateixos que ens han proposat ara seran els que ens hauran de proposar per anar a la UNESCO. Precisament la UNESCO, els països que formen part del Consell d'Europa estan a la taula, no? A l'assemblea de la UNESCO. Bueno, és això, és anar obrint camí.
És anar picant pedra una mica.
També, de pedra a diari.
Sí, però són uns aspectes que ens van molt bé, perquè fixeu-vos el ressò que està tenint totes les passes que estem fent conjuntament, des de la Comissió del Paisatge, en aquest cas sobretot amb el lideratge del Consell Comarcal i de Prioritat, que fan ja que hi hagi persones interessades en la pròpia comarca i que, per tant, això ja d'alguna manera fa bullir l'olla en el sentit de dir l'autoestima que tinguem és que nosaltres no estem vivint en un entorn de paisatge qualsevol, sinó que estem, som hereus i hereves d'una història que els avantpassats han anat moldejant, però alhora també, i crec que hem de dir-ho d'una forma pública, nosaltres també tenim l'agraïment de comptar amb l'Observatori del Paisatge, aquest organisme que està format per actors diferents, administracions i a nivell universitari també, que resulta que clar, amb l'Observatori tenim un aliat perquè pensa molt en nosaltres i li encanta, crec, i a nosaltres ens encanta la feina que es fa des de l'Observatori i que, per tant, és just que diguem que amb tot el que estem parlant avui aquí, sempre tenim a les persones, a l'equip tècnic, a la direcció de l'Observatori del Paisatge molt al servei i amb moltes ganes d'anar avançant en aquest camí.
Mm-hmm. I així per acabar i tancar aquest tema, sabem quan s'anunciarà el guanyador del Premi Europeu del Paisatge?
No, serà el 2026. El que estem ja és a la recta final de preparar tota la documentació i el dossier de candidatura que haurà de portar l'Estat espanyol i això ha de ser abans del 31 de desembre de 2025.
És a dir, que queden 15 dies.
Ens queden 15 dies, ja ho tenim tot, allò estem acabant de polir, però vaja, en principi serà qüestió d'esperar. No tenim data, de fet. Crec que no triguen massa, és a dir, que crec que estem al que seria el primer trimestre, el primer semestre, perdoneu, uh-huh, de l'any, però bueno, ja veurem, vull dir, feta la feina, qüestió d'esperar.
Ja mos n'enterarem, no patiu. Tot i això, abans d'això, just la setmana que ve, el dia 12, té lloc la primera jornada de bones pràctiques de paisatge cultural impulsada pel Ministeri de Cultura. No, si això no s'havia fet mai i la primera vegada que es fa és a la Cartoixa d'Escaladell. Sí. Sergi, explica'ns una mica quin és l'objectiu d'aquesta jornada.
Doncs, com tu deies, les primeres jornades que s'organitzen a nivell espanyol per bones pràctiques en gestió de paisatges culturals i es proposa o es faran precisament al Priorat, com dèiem, no? És a dir, tenim l'ull, o sigui, tenim el focus del Ministeri de Cultura i aquest és un molt bon gest. Ells han volgut posar de manifest el seu suport i el seu reconeixement a la tasca feta des de la comarca i ho han fet així, no? És a dir, una cosa també com materialitzar precisament aquest reconeixement. Són unes jornades que van encaminades a explicar-nos, és a dir, seran jornades on el Priorat explicarà què s'està fent amb tots els agents que tenim a veure amb el sistema de gestió i estan adreçades doncs, a experts, a tècnics en gestió de paisatges, en àmbits culturals, que vindran també de tots els racons de l'Estat. No? Uh-huh. Llavors, això, no? És a dir, és tornar a posar. Per nosaltres també és una molt bona oportunitat de mostrar-nos, d'ensenyar-nos. De fet, les jornades tenen o compartiran la vessant més tècnica explicativa amb la visita sobre el terreny, no? Perquè també la gent pugui veure què és el que es fa i també on estem, no? És a dir, quina és la singularitat i el valor, diguem, únic que té el nostre paisatge.
Mm-hmm. Sí, per exemple, a banda del sistema de gestió, no? Pròpiament, no? Del sistema de gestió del paisatge, s'explicaran iniciatives que s'han dut a terme aquí a la comarca, el Banc de Terres, lo coneguem, lo Priorat, també el Pla Comarcal de Renovables, totes aquestes iniciatives que vulguis que no han implicat a tota la societat de la nostra comarca per mostrar que som així i això ho volem i això no ho volem.
Sí, a més, iniciatives de tota mena. El tema, no? La qüestió del Banc de Terres, que és una cosa que ara mateix gestiona de manera directa al Consell Comarcal, però també d'altres experiències, com lo coneguem, no? On aquí Prioritat i Consell anem de la mà, i d'altres de caire més cultural, per exemple, i d'iniciativa privada, com podria ser lo Priorat en persona i d'altres. Totes tenen el mateix element, al final, que és aquest element de les persones, no? És a dir, al final estem en un paisatge on els que juguem, modelem i gestionem, al final són persones, poques, no? Però potser això també, no? En aquest sentit, l'escala també és molt important i això doncs també ens donarà aquesta capacitat de veure i d'adonar-nos que totes aquestes petites coses que anem fent a diari i que potser de vegades no som conscients, però que almenys sabem els que estem o darrere o al davant, que les fem, que tenen un sentit i serveixen per alguna cosa, doncs veure que en realitat sí que estan servint, i no només per nosaltres, sinó també per altres territoris que estan en la nostra situació i que poden servir d'exemple, no? Com el consens i la cooperació dins d'una, no? Dins d'una estratègia, no? O amb una certa planificació poden donar molt bons resultats, no?
Uh-huh. Ara en parlaves, no? La primera jornada aquesta de bones pràctiques va com a més dirigida a tècnics de paisatge, a persones més implicades en el tema, però llavors just l'endemà, el dia 13, té lloc el Dia del Paisatge, la sisena edició ja, Àngel. Explica'ns una mica en què consisteix i en quin públic se dirigeix, que si no m'equivoco va més dirigit doncs a la població del Priorat i no tant a la gent de fora.
Exacte, no, malgrat que és evident que les persones que vinguin de fora del Priorat
estan
convidadíssimes, no? Benvingudes, però és cert, tal com dius, la idea del Dia del Paisatge volem que sigui una festa participativa que alhora doni a conèixer aspectes concrets, però sí, molt enfocat a la pròpia població, els propis actors, les persones, les institucions, les entitats, les empreses que estem a la comarca, per poder, primer, anar coneixent aspectes d'aquesta realitat, d'aquesta feina, d'aquest camí, d'aquest model de gestió que tenim consensuat, i alhora fer reflexió o també celebrar coses com doncs, les que avui estem explicant, que són petits assoliments que a poc a poc es van concretant, no? Per tant, està pensat molt en aquesta idea, però li volem donar cada edició una mica un caire temàtic, i enguany sobretot ens voldríem referir al que seria el valor de generació o de centre en el desenvolupament de la comarca que té el paisatge. És a dir, parlem de valors que volem preservar, però també són valors, i el propi paisatge com a tal pot ser font de riquesa. Moltes vegades ara ho estem expressant com el Priorat terra d'oportunitats. Per què? Perquè tenim aquesta gran base que és el nostre paisatge, el treball que s'ha fet d'aquest territori, sobretot amb el sector primari, no? Però que això, com a valor de generació de moviment econòmic, per tant de desenvolupament, alhora té l'altra cara, que és per ajudar a la seva preservació. És a dir, fixa't com diem, generació de riquesa econòmica a partir del paisatge, i que aquesta activitat econòmica no sigui extractora de recursos, no sigui destructora, sinó que sigui preservadora. I per tant entrem claríssimament en això que es parla de aquestes noves economies, les economies blaves, la silver, de la gent gran, doncs, l'economia verda. Què vol dir? Que hem d'aprofitar les oportunitats que tenim en un determinat territori, amb la nostra tradició i la manera que s'ha anat treballant, perquè aquesta riquesa que volem, aquest viure dignament a la comarca de totes les persones que estem aquí, sigui alhora un element de protecció, i que per tant puguem, alhora que preservem, anar creixent en el sentit d'una manera sostenible. Abans, quan parlàvem de les jornades que es realitzaran el divendres dia 12, una de les coses que s'explicarà molt significativa és tot el que seria l'acord que hem tingut sobre la part del turisme sostenible, el pla estratègic, el que seria la carta europea i de quina manera s'ha aplicat a la comarca. Per què? Perquè tot el que estem fent, el que no volem és que ens provoqui una allau de persones descontrolada que, en el fons, poden potenciar molt que ens vinguin a veure, poden potenciar molt que tinguem un turisme, però no de la manera que sigui destructiva, que sigui extractiva de recursos, sinó al contrari, que sigui preservadora. I per això hem d'anar molt en compte. Tenim una gran ambició en que es conegui la comarca, en que es pugui treballar tots aquests aspectes que tant ens encanten a les persones que hi vivim, però sempre el centre és fem-ho d'una manera tan ben pensada com sigui possible, perquè no malmeti els valors més importants que tenim.
Uh-huh. Jo, en aquest sentit, jo el que diria, no, és s'ha d'explicar molt bé això, perquè tothom ho pugui entendre, no? Vull dir, a vegades dius, és que s'ha de complir aquesta normativa, s'ha de complir aquella altra. Ho hem d'explicar molt bé perquè tothom entengui que això és per a millor i no contraproduent.
Sí, i a més això, que ha d'anar en sintonia amb els valors que estem promovent, no? Si estem promovent uns valors d'escala, d'harmonia, doncs això s'ha de preservar. De vegades no s'entén, però per altra banda també penso que la nostra escala precisament no permet o hauria de permetre el poder arribar de manera més directa. I també aquesta feina de fer jornades com aquesta, precisament, no? És a dir, que és un espai obert a tothom on s'explica la feina feta, no? És a dir, podem retre compte del que s'ha fet, però també és una manera que tothom se senti que forma part d'aquest projecte, per dir-ho d'alguna manera, no? si és que li podem dir projecte, no? Llavors aquí comptem els 9.300 i poc habitants que som a la comarca, tots hi tenim alguna cosa a dir i tots hi tenim alguna cosa a fer.
Sí. Hi ha un aspecte, un altre de les sessions que es treballen el Dia del Paisatge, que és explicar l'experiència de l'exposició Habitar, i en les sessions participatives que fem quan anem itinerant pels diferents municipis de la comarca surt una altra qüestió que també és important. Nosaltres anem on sigui a reclamar el millor que volem per la nostra comarca, però alhora, quan estem amb els grups participatius, amb les persones de cada municipi, també apel·lem i recordem a la responsabilitat que tenim tots i cadascun de nosaltres, des del nostre quotidià, des de la nostra manera de fer, en aquesta corresponsabilitat preservadora dels valors de la comarca. Per tant, no, des de prioritat sempre exigirem el que calgui a les institucions, a qui sigui, però també aquesta dualitat de que apel·lem a la població de la comarca del Priorat a ser corresponsables, i això vol dir també que nosaltres el que no podem fer és ser els primers extractors, és a dir, hem de saber que hem de treballar i viure la nostra comarca d'una manera també que sigui mantenidora d'aquests valors que tenim.
Mm-hmm. Doncs bé, moltes gràcies a tots dos, Sergi i Àngel, per haver volgut passar per aquí, per la ràdio, a posar-nos al dia de totes aquestes iniciatives que s'estan duent a terme al voltant del paisatge del Priorat. I ja ho sabeu, si voleu conèixer més a fons tot el que s'està fent, doncs no us podeu perdre ni la jornada de bones pràctiques d'aquest divendres dia 12, ni el dia del paisatge del dia 13. Gràcies una altra vegada i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El ple de l'Ajuntament de Falset va aprovar el passat dijous un pressupost per a l'any 2026 que ascendeix fins als 5.103.027 euros. Els números, que van comptar amb els 10 vots a favor dels regidors de l'equip de govern, Independents per Falset i Junts, i amb l'abstenció del regidor del grup de Falset Portmès, tenen per objectiu millorar i garantir la prestació dels serveis bàsics a la població. Carlos Brull és l'alcalde de Falset.
Aquesta eina és la que ens marcarà el rumb de l'any 2026 i que ha de donar doncs, continuïtat a la feina que ja estem desenvolupant, a la feina que anem fent i que hem fet durant tots aquests mesos i a la feina doncs, que també se centra doncs, perquè poder funcionar molt millor, per poder funcionar millor el poble, per poder doncs, també aportar a terme coses que hem anat traient i extraient d'haver parlat també amb la gent a través de també totes aquestes reunions que es va fer doncs, també aquest estiu. No? Llavors el pressupost que portem avui a aprovació és el resultat aquesta d'una mirada també pràctica i responsable, sobretot. És un exercici que no té grans titulars, sinó que el que fem és prioritzar tot allò que impacta també durant el dia a dia, el dia a dia del nostre ajuntament i del municipi i del poble de Falset.
En aquest sentit, també s'expressava la regidora d'Economia i Hisenda, Àngels Rocamora.
És un pressupost per un Falset més amable, sostenible i resilient, manteniment i millora dels serveis públics i l'atenció a la ciutadania, modernització de les infraestructures d'abastament d'aigua i clavegueram, una mirada al futur, al desenvolupament de la comarca amb el projecte de museïtzació de l'Espai del Vi.
Així mateix, Rocamora va explicar que els comptes de l'any que ve preveuen que la ràtio d'endeutament financer se situï en el 34,7%, molt per sota del límit del 110 que autoritza la legislació vigent. A més, també compleixen amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i amb la regla de la despesa.
Per aquest 2026 puja 5.184.498,67, tal com hem dit, el de l'Ajuntament són 5.103.227,17 i el de l'Institut de Cultura i patrimoni és de 81.291,50. El ratio d'endeutament previst per a 31 de desembre del 26 doncs, ens quedarà el 34,70, molt per sota doncs, del 110. Compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària amb un import de 51.575,62 i compleix amb la regla de la despesa per 149.521,26 €.
Bona part de les inversions previstes al pressupost del 2026 s'encaminen a la millora de les infraestructures per garantir l'abastament d'aigua de Falset. Tal com destacava l'alcalde, la millora del subministrament és un dels pilars del seu mandat.
Aquesta és una columna vertebral de les nostres inversions, tant en l'exercici passat com en aquest exercici, i són obres que realment potser no es veuen del tot, però sí que el ciutadà pues, la rep, i com mai millor dit, a casa seva, amb garantia i amb eficiència amb el tema de l'aigua.
Així s'hi destinaran al llarg de l'any fins a 637.732 €. Entre les obres previstes hi ha l'arranjament i reparació de diversos trams del clavegueram, la millora de diversos sectors de la xarxa d'abastament i la seva digitalització, la finalització de la rehabilitació del pou de la partida Fontanals i un dels projectes que estava sobre la taula de l'Ajuntament de Falset des de fa molts anys, la interconnexió en alta dels bombaments dels sectors de Sant Gregori i Fontanals.
La interconnexió del sector de Fontanals i de Sant Gregori. Això és connectar entre si aquests dos sectors i que fins ara funcionen pràcticament o parcialment aïllats, són sistemes aïllats, i el que farem és connectar-los. Connectar-los perquè d'aquesta manera, si algun dels nostres sectors baixa amb rendiment d'aigua, pugui ser suplit per l'altre sector. Això és una obra que fa molt de temps que planeja damunt de la taula de l'Ajuntament i dels diversos ajuntaments que hi ha hagut i que doncs, finalment Falset ara podrà, a través de convocatòries, evidentment, com molt bé veieu a la pantalla, podrà dur a terme. No? És una obra de 318.000 €, és una obra major, important.
Per altra banda, un altre projecte que també té molt pes en les inversions previstes pel consistori de cara a l'any que ve és la reconversió de l'antiga fàbrica Falbar en un espai turístic museïtzat dedicat al món del vi, el paisatge del Priorat i la resta de cultius de la comarca. La inversió, en aquest cas, ascendeix a 370.054 €, destinats íntegrament a la museïtzació de l'espai.
Aquesta és una inversió que no només ens ha ajudat a començar a transformar un edifici, que vindrà moltes més transformacions que estem treballant i que en el moment que acabin resultant efectives també les anirem explicant, evidentment. Les hem explicat a les reunions del juliol que vam fer, doncs ja explicàvem una mica tot el complex, tot aquest ecosistema que hi hauria al nostre espai, a l'espai de la Falbar, a l'espai del poble, a l'espai del vi aquest, que no és només un espai, no només serà un espai del vi, sinó serà un espai doncs, turístic, però també un espai d'aules de formació, un espai també de tallers, un espai també d'innovació, de centre d'innovació, un espai de recerca i també serà doncs, la seu, propera seu de l'ADO Montsant, en la qual doncs, també en breu signarem ja el conveni de cessió d'aquest espai.
Una altra de les inversions contemplades per al 2026 és l'adequació d'una sala per a arts escèniques a la planta superior del pavelló poliesportiu. Per començar, està prevista la substitució de tots els tancaments de la sala i fer-la molt més eficient energèticament.
Amb la remodelació i amb la substitució d'aquestes finestres noves per unes finestres actuals, doncs, aquestes finestres velles per unes de noves i poder així doncs, tindre encara molt més eficiència energètica també i garantir que hi hagi doncs, un benestar dintre de lo que és la pròpia sala. No? Amb això és una primera inversió que continuarem i que continuarem adequant perquè això acabi sent aquesta sala d'arts escèniques.
Així mateix, els comptes de Falset també inclouen millores en mobiliari, cortinatge i altres a l'Escola Bressol Municipal. I paral·lelament, l'Ajuntament preveu que aquestes inversions inicials se'n sumin d'altres al llarg de l'any un cop es concretin diverses resolucions definitives per part d'administracions superiors, que permetran dur a terme obres com, per exemple, la rehabilitació del Portal del Bou i la supressió de barreres arquitectòniques al carrer de Baix.
També la Diputació de Tarragona ha aprovat els comptes per a l'exercici 2026. Així, de cara al proper any, l'ens supramunicipal comptarà amb un pressupost consolidat de 237,5 milions d'euros, una xifra que suposa un increment del 6,8% respecte a aquest any. L'objectiu és reforçar la col·laboració amb els ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, sobretot a través del Pla Impuls d'IPTA, així com el teixit cultural i social. Els comptes també inclouen 14,5 milions d'euros per al manteniment i millora de la xarxa viària de la Diputació i 2,4 milions per millorar la gestió del cicle de l'aigua als municipis, a més de pressupost per a inversions previstes al Pla Director d'Espais de la Diputació, bàsicament als centres d'educació. La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, va explicar que aquest pressupost compta amb unes xifres ambicioses i potents que s'han doblat respecte a l'any 2015 i que han incrementat 100 milions d'euros respecte al 2017. Segons Llauradó, els comptes consoliden i reforcen aquelles línies mestres que han marcat el rumb del mandat 2023-2027, tot refermant el compromís de la Diputació amb el món local, especialment amb els ajuntaments, a qui els arriben més recursos, de manera més àgil i més acompanyada. El pressupost de la Diputació per a l'any 2026 va ser aprovat amb un ampli consens, ja que va tenir els vots favorables d'Esquerra Republicana, el PSC, Junts i el PP, i tan sols va comptar amb l'oposició de la diputada provincial de Vox. L'atur va baixar en una persona al Priorat durant el mes de novembre. Això fa que actualment hi hagi 286 persones sense feina a la nostra comarca, el que representa una taxa d'atur del 6,95%, un percentatge força baix que feia anys que no s'assolia. Per municipis on l'atur puja més és a Marçà, on 3 persones es van quedar sense feina el mes passat. També a Falset, 2 persones es van apuntar a les llistes de l'atur. Per contra, durant el novembre, el nombre d'aturats va baixar a Gratallops i als Guiamets, on 2 persones de cada municipi es van incorporar al mercat laboral. Falset, en tant que és el municipi més gran de la comarca, és el que concentra més persones en situació d'atur, en total 103. Els segueixen Cornudella i Marçà amb 31, el Marroig amb 12, Poboleda amb 11 i el Molà amb 10. A la banda contrària hi trobem la Morera de Montsant i la Vilella Alta, amb 2 persones sense feina, i la Torre de Fontaubella amb 3. Si ens fixem en la taxa d'atur registrat, però, els municipis que tenen un percentatge d'aturats més elevat són Margalef, amb el 14,63%, El Lloar, que registra un 11,11%, Marçà, amb un 11,07%, i la Figuera, amb un 10,26%. La resta de municipis es troben per sota del llindar del 10% i destaquen la Morera amb un 1,23%, Ulldemolins amb un 3,73% i Cabassers amb un 3,83%. En el conjunt de Catalunya es va registrar el mes passat un descens mensual de l'atur de 3.119 persones i un augment interanual de 83.258 afiliacions a la Seguretat Social. L'atur és el més baix en un novembre des de l'any 2007, amb 321.376 persones, 11.156 en atur menys que fa un any. El Celler Cooperatiu de Cornudella celebrarà aquest diumenge 7 de desembre la primera festa de les collites, una jornada oberta al públic que vol commemorar el final de la collita d'olives i de raïm i agrair la feina de tots els pagesos, socis i col·laboradors que fan possible la nova anyada. L'objectiu de la festa és retre homenatge al treball dels pagesos al final de la temporada, donar a conèixer els primers productes de la nova anyada, és a dir, l'oli nou i el vi novell, i apropar la cultura del vi i de l'oli al públic i reforçar l'enoturisme local. És per això que s'ha elaborat tot un programa d'activitats que arrencarà amb un esmorzar de pagès a la brasa, amb pa torrat, llangonissa i cansalada, tot ben regat amb l'oli nou acabat de premsar. A continuació tindrà lloc l'acte de presentació del vi novell i s'inaugurarà l'exposició Verema a peus de Montsant Collita 2025, una mostra col·lectiva que recull moments de la Verema i posa en valors la feina al camp i l'essència del paisatge del Montsant. A més, durant tot el matí es duran a terme visites express al celler amb una barra de vins i activitats pensades per al públic familiar i amant de l'enoturisme. Aquest cap de setmana és la Puríssima i molts municipis aprofiten per celebrar les seves tradicionals fires de l'oli, artesania o Nadal. És el cas de la Fira d'Artesania de Capçanes, que té lloc avui dissabte. En aquesta 15a edició, la Fira torna amb un programa farcit de propostes com jocs populars, catalans, música, parades d'artesania i tastos gastronòmics. Així mateix, s'han organitzat diversos tallers, com per exemple un que vol donar a conèixer els valors de la Serra de Llaveria, un que treballa la fusta o un taller de ciris aromàtics. També hi haurà lloc per al teatre amb l'espectacle Memòries Oblidades i per a la música amb el concert de Joan Marcià. Al vespre, el Festival Terrer farà parada a Capçanes amb l'actuació de Xerric, Anaïs Vila, Rocco Banana i Kiu. Com és tradició, durant la fira es podran degustar diversos menjars típics del Priorat, com l'arengada amb suc, l'arròs de muntanya o els caragols dolços i coents. També postres com enseginades, pastissets, bocinets del Marroig o castellets de Falset, entre d'altres, i l'oli nou i el vi dels cellers locals. Demà diumenge serà el torn de la 20a edició de la Fira de l'Oli de la Baronia de Cabassers, que serà inaugurada pel conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper. Al llarg de tot el dia, els visitants podran gaudir dels productes del territori i de les diverses parades d'artesania i demostracions d'oficis, i tastar, lògicament, l'oli nou i els vins que s'elaboren a la comarca. A més, també s'han organitzat diversos tastos guiats d'oli i visites al molí, els tradicionals concursos de llançament de pinyols d'oliva i d'estirar la corda i un show cooking que anirà a càrrec del xef del Gran Hotel Mas d'en Bruno. La jornada també es complementarà amb espectacles de carrer, un parc infantil i un concert de versions a càrrec del grup Destilats. Durant el dia també es podrà visitar el Museu Miquel Montagut i el retaule gòtic de l'Església de la Nativitat de Maria de Cabassers. Finalment, també el Lloar organitza aquest diumenge la Fira de Nadal. A partir de les 6 i a la plaça s'hi podran trobar productes del territori, flors i decoració nadalenca. També tindrà lloc una xocolatada solidària en benefici de la Marató de TV3, que enguany està dedicada a la lluita contra el càncer. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset ha presentat la programació d'activitats prevista per aquest mes de desembre. Sense anar més lluny, aquest dijous va tenir lloc una nova trobada del Club de Lectura, que aquest mes ha llegit Aquest tros de vida, d'Estel Soler, una novel·la que explora amb sensibilitat la cruesa vital i la força per continuar endavant, i que ha estat reconeguda amb el Premi Ramon Llull 2025. També aquest mes el Club de Lectura en francès es trobarà per parlar de Parler l'heure de bataille, de Roi et de l'Elefant, de Mathias Henart. La novel·la explica la història de com l'arquitecte florentí Miquel Àngel rep un encàrrec del sultà de Constantinoble i s'endinsarà en una ciutat plena d'ombres i encàrrecs impossibles, on l'art i el poder tramen silenciosament el seu destí. Per altra banda, el proper dia 12 tindrà lloc una nova sessió de l'Hora del Conte i un taller de Nadal, mentre que el dia 19, i per cloure les activitats d'aquest 2025, la biblioteca ha organitzat l'espectacle de titelles Una finestra al Nadal, que anirà a càrrec de la companyia L'Invisible. Tot seguit, els esports.
Els esports.
I en els esports, el Falset Esportiu es va endur el derbi prioratí de quarta catalana davant del Porrera. L'equip de la capital de la comarca va seguir demostrant que és un dels clars candidats del seu grup a pujar de categoria i es va imposar a un Porrera que no va posar les coses fàcils. Després d'una primera part molt igualada i sense gols, el marcador es va obrir just a arrencar la segona meitat amb una diana d'en Sumana Conté al 47 i que posava per davant el Falset. 4 minuts després, el Porrera empatava gràcies a un penal que va transformar Mohamed Adouti. Amb tot, al 61, Catalina Erea feia el segon gol per al Falset i establia el 2-1, que ja seria definitiu. D'aquesta manera, el Falset es manté en la tercera posició de la classificació amb 19 punts, mentre que el Porrera en perd una i ara és desè amb 6. En la propera jornada, que hi haurà competició, el Porrera rebrà el líder, l'Hospitalet de l'Infant, el dia 13 de desembre a partir d'un quart de 5. El mateix dia i a les 5, el Falset visitarà el camp del Mas Iglesias de Reus. En futbol sala, aquest cap de setmana no hi havia lliga, i el Priorat Nord va aprofitar per recuperar el partit contra l'Experience Amposta que es va plaçar ara fa unes setmanes. I el partit no podia anar més bé, ja que els prioratins van aconseguir la victòria per 4-7. Boris Montlleu amb 3 dianes, Polxi Xirxa amb 2 i Adrià van ser els golejadors dels nois del Nord, que amb aquests 3 punts als sacs ja n'acumulen 7 i són 11ens a la classificació. Per la seva banda, els equips de segona catalana van disputar la primera fase de la Copa Tarragona. Per una banda, el Capçanes va superar el Mediterrani Cambrils per 9 gols a 6. Els prioratins van haver de remuntar un partit que al descans perdien per 2 a 5. Marc Llagostera i Joan, amb 3 dianes cadascú, Pere Avante, Ignasi Pena i Arnau Sedó van ser els golejadors del Capçanes, que accedeix a la segona fase de la Copa. No va tenir tanta sort el Marroig, que va quedar eliminat als penals davant de l'Olalà Vilaseca. Els marrotxans van fer un bon inici de partit i es van posar amb un 2-0 a favor gràcies als gols d'Adrià Folch i Enric Vinaix. Tot i això, l'equip rival va reaccionar i van aconseguir empatar el maig, resultat amb el qual s'arribaria a la tanda de penals. Aquí, l'equip de la nostra comarca no va estar tan encertat com els del Tarragonès i només van poder transformar 3 penes màximes per les 5 que va fer el Vilaseca. D'aquesta manera, el Marroig s'acomiada de la Copa en aquesta primera fase. La Lliga de Futbol Sala no torna fins al 13 de desembre. Serà llavors quan el Marroig rebrà el Laguna Cambrils a partir de les 5. Els Guiamets jugarà també a casa, en el seu cas contra el Riba-Roja, a partir de les 6. Finalment, el Capçanes visitarà el dia 14 la pista del CUE, el Villalba dels Arcs. I ara, el temps amb l'Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana un tant canviant pel que fa a les temperatures i també pel pas d'alguns sistemes frontals molt debilitats que pràcticament no han donat resultats en quant a precipitació. Però aquest cap de setmana es presenta una situació bastant acceptable. Tindrem avui encara un ambient únic a fred, però en tendència a pujar les temperatures i també el pas d'alguns vessatges nuvosos sense transcendència i un ambient clarinet que pel diumenge estarà doncs, caracteritzat un ambient gairebé primaveral i molt agradable per aquest pont de la Puríssima Constitució. De moment, doncs, per aquest cap de setmana ambient molt agradable, completament estable i sense gran transcendència en quant a fenòmens meteorològics. I en quant a efemèrides, hem de destacar que el dia com avui, però de l'any 1605, una tempesta provoca greus i mals al port de Barcelona, en el decurs de la qual se van enfonsar 5 vaixells.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.